Aquí encetem un nou programa de Sant Celoni es mou, el programa de les entitats salonines. Benvinguts a tots! Avui ens acompanya el grup de lactància materna, Lleteta, que està conduït per Anna Harder, assessora de lactància que ajuda i orienta totes aquelles mares o dones embarassades que tinguin qualsevol pregunta al voltant de la lactància. No dubteu en escoltar-nos per conèixer més a fons el grup de Lleteta. Avui ens acompanya Anna Harder, assessora de lactància que condueix el grup de Lleteta. Hola, Anna.
Hola, bona tarda.
Comença'ns explicant una mica què és això de Lleteta.
Doncs mira, Lleteta és un grup de suport a la lactància materna. Els grups de suport a la lactància materna el que fan és informar a mares que o bé estan embarassades o estan donant el pit o bueno, ja són expertes però necessiten algun tipus d'informació, doncs fem tot tipus d'assessorament. I després també ajudem amb problemes que hagin sorgit durant la lactància, sigui al primer moment o allà a curt termini o llarg termini, i llavors doncs, bueno, fem això, fem assessorament, ajudem i donem informació.
Cada quan us trobeu?
Ens trobem tots els dimecres de 5 a 7 a l'escola Bressol, al Blauet, al carrer Pere Ferrer, d'allà darrere la biblioteca.
Sou molta gent les que us reuniu?
Doncs les trobades no són mai iguals, perquè no és ben bé un curs, és un grup d'assessorament. També se'n diu grup d'ajuda mútua, perquè entre les mares doncs també hi ha una ajuda espontània, que a vegades doncs una mare que pot venir amb un problema, doncs pot ser que l'acabi resolent, no jo que sóc l'assessora, sinó que alguna altra mare que hi hagi passat per allò i digui, doncs mira, a mi em va anar molt bé això, em va anar molt bé allò. I llavors l'assistència al grup no és gens homogènia, és a dir, pot ser que hi hagi un dia doncs, que vinguin només dues mares i que sigui el primer cop que venen, o que sigui un dia que perquè fa molt sol i perquè els ha vingut de gust sortir, doncs venen mares que ja han vingut altres vegades a passar l'estona, llavors mares que coincideixen aquell dia que venen per primer cop. És a dir, que no és ben bé, no sempre és el mateix. Llavors també una mateixa mare pot ser que hi hagi dies que li vingui de gust venir o que vinguin només per buscar ajuda. És a dir, que això va com va i és lliure de cadascuna d'assistir quan vol, i també amb qui vol. Pot ser que vingui sola o que la primera vegada que ve doncs prefereixi venir acompanyada perquè no s'acaba de... Bueno, li fa com una mica de cosa venir sola, llavors doncs ve la mare o ve amb el company o ve amb una germana. És a dir, el grup és obert a tothom. I és això, és a dir, l'assistència no és obligatòria, és lliure, l'entrada és lliure i pots venir amb qui vulguis.
Quan va començar aquesta idea de fer un grup de suport?
Doncs mira, ara no em vull equivocar, però doncs deu fer uns 7 anys que la Teresa Moya va fer el curs d'assessora i llavors va crear aquest grup fa uns 7 anys aquí a Sant Celoni. Va fer les gestions amb l'Ajuntament per obrir aquest centre de diguéssim aquest grup, no? Llavors l'Ajuntament va cedir el que era llavors la sala polivalent de la biblioteca, i bé, va ser una iniciativa particular d'aquesta noia. Llavors al cap d'un parell d'anys ella doncs per qüestions personals ho va dir que ho deixava, i llavors jo vaig ser temps de fer el curs d'assessora que es feia aquell any, que és un curs que es fa cada dos anys, l'imparteix la Federació Catalana de Grups de Suport, i llavors em vaig formar com a assessora i vaig agafar el relleu de la Teresa, i des de llavors doncs que porto el grup jo com a assessora.
En què consisteixen aquests cursos?
El curs d'assessora que organitza la Federació Catalana de Grups de Suport doncs és molt complet, perquè tracta molts punts de vista de la lactància, doncs des de la fisiologia del pit, des del procés de l'alletament, llavors doncs que també tracta el que és un grup de suport, també tracta dels problemes de pit, informacions bàsiques de el que és la lactància, i llavors també hi ha com una formació de lo que seria la relació personal que ha de tenir una assessora amb les mares que venen al grup, no? De com s'ha de dirigir, de com ha de tractar aquestes mares i de com ha de tractar els problemes que arriben al grup. I és molt interessant perquè els ponents que venen doncs són referents a nivell doncs nacional, de molt molt coneguts, que han molta bibliografia, llavors és molt interessant i són, bueno, vam disfrutar molt fent aquest curs.
Quins són els objectius que busqueu amb l'associació Lleteta?
Doncs, el grup Lleteta, com et deia, doncs vol informar sobre la lactància materna en tots els aspectes, pot interessar tant això que dèiem, embarassades o noies que acaben de parir, com que les que ja fa temps que lleten i volen anar a treballar, com ho han de fer per incorporar-se a la feina, i fins i tot mares que volen deixar de donar el pit ben al grup perquè les ajudi a deixar-ho, perquè el procés de desallatament no sigui traumàtic. És a dir, que l'objectiu és informar de tot el relacionat amb la lactància. El que no falla teta és apologia de la lactància, és a dir, sobretot el que fan els grups de suport és respectar la decisió de la mare. La decisió de la mare és la bona, i el que sí que fem és informar del que és la lactància, de les avantatges, però sobretot del que representa el vincle entre mare i fill, i sempre mirant de respectar la decisió i la voluntat de la mare. Això està per sobre de tot. És a dir, que ningú li ha de fer por l'assistència aquí, en cas de que s'ho plantegi, perquè la seva decisió es respectarà per sobre de tot. És a dir, l'important és ajudar, informar, no obligar ni denunciar el que fa una mare, en absolut. Sempre és ajudar i informar.
Quins són els avantatges que podíem trobar amb la lactància materna?
Doncs mira, les avantatges, la primera de totes, i jo crec que és la més important, és el vincle, és la relació mare-fill. Aquesta relació, aquest vincle que estableixen mare i fill, filla o filla, amb la lactància, és únic. No, és irrepetible, no et pots trobar, no el pots comparar amb res. Aquesta és la gran avantatge o bondat de la lactància. Les altres, això ho trobareu a molts llocs. Avantatges per la mare, sembla que estadísticament està demostrat que la lactància afavoreix que hi hagi un molt baix índex de que la mare pugui tenir un càncer d'úter, un càncer de pit, prevenció de l'osteoporosi. Llavors, de cara al nen, prevenció, perquè clar, tot el que passa és en el sistema immunològic, llavors prevenció de moltes malalties, que creixi bé, etcètera, etcètera. Tot això ho podeu trobar a llibres, però l'important de la lactància, per sobre de tot, és el vincle que s'estableix entre mare i fill i filla.
Podries explicar què feu una tarda lleteta?
Sí, mira, les tardes de lleteta, com ja us he dit, no n'hi ha dues iguals. El dia que plou, venen molt poquetes mares. Els nadons, el dia de pluja, és bastant complicat treure'ls de casa, i a més que no ve gaire de gust. Un dia de sol pot ser que et vinguin moltes mares. Vol dir que no és mai, no hi ha dos dies iguals. Llavors, normalment, ens trobem, busquem, fem l'espai còmode, posem unes catifes a terra perquè els nanos puguin catejar per terra, les mares es posen còmodes en cadires o per terra amb els nens, i llavors, hi ha joguines, i llavors, sorgeixen les consultes. Escolta, mana, que mira, que a mi ara em passa això. O escolta, mira, que m'he trobat que fa uns dies que aquest pit em fa mal. O llavors ve una mare amb un nen acabat de néixer i et diu, mira, és que tinc molts problemes perquè se m'agafi. Llavors aquell dia fas una assistència més individualitzada i mires que amb aquella mare tenir una mica d'intimitat i poder parlar sol amb ella. Però si el grup, si el gruix del grup no hi ha cap problema, així latent ni molt important, es crea com una dinàmica de grup d'ajuda mútua. És a dir, hi ha com una conversa, mira, a mi jo he trobat que ara ja m'estava fent aquest canvi, hi ha un altre que diu, ostres, a mi em va passar fa un temps, llavors jo dic el per què els hi està passant tot això. És a dir, sembla que passem l'estona, que també és veritat, i ens la passem bé, però anem resolent aquests dubtes i anem consolidant la lactància de cada una de les mares.
Has comentat que els nens també venen. És un avantatge per les mares, per parlar dels seus problemes, però també els nens per conèixer altres nens i passar-se una estona bé.
Sí, el que passa que els nens que venen acostumen a ser molt, molt petits. Les mares que venen més assíduament tenen nens entre 0 i 8, 9 mesos. Llavors, a partir del 6è mes comencen a percebre que hi ha altres nens, però tampoc no juguen massa. Però sí, és maco veure la catifa plena de nens que, uns es prenen el peluix, l'altre li pren i es van mirant i es volen tocar el cau, que potser són els primers contactes que tenen aquells nens, no? Però, a veure, tampoc no vol ser un espai de criança, és passa que, esclar, és una mica evident que, acabi, que hi hagi aquesta relació, però vaja, que són molt petits els nens que venen, com perquè hi hagi una relació d'amistat entre ells. És més que les mares, doncs, tenen una estona de descans, els nens estan allà tranquils i poden estar, doncs, amb altres mares parlant de coses que en aquell moment els interessa.
Com en qualsevol altres mons, en el món de la lactància també hi ha falsos mites.
Sí, sí, tant i tant. Hi ha un desconeixement de coses bàsiques de la lactància. Desconeixement i bueno, i el que tu dius, els falsos mites. S'han cregut tant fins a fer-se gairebé com verídics, no? És a dir, sembla doncs tot el que a vegades es diu quan una mare té problemes, doncs ens ho acabem creient, no? Per exemple, el famós, doncs, que no, una mare no té prou llet, que el nen aquell que plora perquè es queda amb gana. Això no és veritat, perquè totes les dones tenen llet. El fet de no tenir llet és una discapacitat, és que gairebé desconeguda. No s'ha trobat, potser algun cas molt, molt estrany d'alguna dona que hagi tingut algun problema en les glàndules, però totes les dones tenen llet. I el que passa que cal informar de per què un nen pot plorar de moltes coses. Llavors també la famosa frase de que la llet teva no és bona. Això és que també és una cosa que no sé qui s'ho va inventar, però és del tot incerta, no és veritat. Totes les llets són bones. És que a vegades perdem de vista una mica d'on venim, no? Els homes i les dones som mamífers i som l'única raça de mamífers que ens qüestionem aquesta. És que, bueno, clar, perquè som racionals, no? Però no conec cap zoològic, ni cap biòleg, ni res que hagi dit que una girafa tenia poca llet o tenia la llet dolenta, no? És a dir, doncs, a vegades una cosa tan absurda o tan simple com això ens hauria de fer pensar. Les dones, totes les dones, són capaces de tenir llet i la llet, tota la llet de totes les dones és bona, no? Llavors això és una mica, costa una mica de capgirar, perquè ha calat molt. I a més, que la dona que està tenint problemes per allaitar i el nen, doncs, li plora molt i té una angoixa i està nerviosa, tots aquests comentaris és que l'enfonsen, però moltíssim, perquè la subestimen moltíssim, no? Llavors, és un flac favor que se li fa a una mare quan se li diuen aquestes coses que, a més, no són certes, no? Bé, això és potser un... Tot i que hi ha informació, a vegades això és una consulta bastant freqüent al grup i resulta que després no deixa de ser una angoixa per un plor. Confonem a vegades el plor, el mite també, el fals mite del còlic i del què li passa a la panxa. I perdem de vista que els nens poden plorar de moltes coses, no només de gana. I a vegades el plor és molt més motivat per desconsol, perquè no sent la mare a prop o perquè té molta son i no sap com adormir-se. Això als nadons els hi passa molt. No saben com adormir-se, estan rebentats i no saben com adormir-se. Llavors és qüestió de gronxar la mare, gronxar el pare, i donar el pit, i gronxar la mare, i gronxar el pare fins que s'adorm. I s'ha acabat el còlic.
Imagino que deus haver tingut moltes experiències. Ens en podries destacar alguna? Alguna de les que més t'hagi marcat?
Bé, doncs, marquen totes, perquè, clar, les maques et queda un record molt, no sé, de molta satisfacció. Quan una mare apareix al nen i durant doncs, els primers dies li ha costat molt i no s'agafa. I tu doncs, fas l'assessorament, li dius que faci això, que faci l'altre i llavors doncs es treu llet per donar-li la seva, té tota la feina de treure's la llet, amb el que comporta també emocionalment de no poder donar directament. Llavors donar-li en diferit, és a dir, amb una xeringua o amb un got o amb una tetina, doncs, que al cap d'un mes arribi el grup i et digui, Anna, s'ha agafat, és que, esclar, és molt bonic. És molt bonic per ella, per la mare, perquè li veus la cara de felicitat i dius, ben bé, ho has aconseguit tu, perquè t'ho has proposat i ho has aconseguit. Has tingut moments molt difícils perquè, això que dèiem abans, no, els comentaris de l'entorn que a vegades no ajuden gaire, doncs pas a pas aquesta mare ha aconseguit, no? I això, doncs, és molt satisfactori, quan una mare aconsegueix que després de tot un mes, després d'haver nascut el nen, acabi agafant-se. Això és una satisfacció profunda, bueno, molt gran per la mare i per mi, no? I després també, doncs, sobretot els petits èxits, no? Una mare que arriba amb dolor i marxa sense dolor. I que el dimecres següent ve i et diu, Anna, ha funcionat. Ostres, doncs, esclar, és el motiu, no?, pel que continues. però bueno, no sempre és així, no sempre és així. Hi ha noies doncs, que han estat operades de reducció de pit i que han vist estroncada la seva il·lusió de donar el pit i no ha sigut possible. Per què? Perquè aquí hi ha hagut una intervenció i ja aquell pit ja no és l'original, ja no és el natural, és el que va néixer. I llavors pot ser que s'hagi tallat algun conducte i la lactància no sigui possible. I el disgust d'aquestes mares és molt gran. És molt trist veure una mare que doncs, aquella il·lusió no la pot veure aconseguida. I ja et dic, jo la tristor o l'alegria sempre, evidentment, és per el que aconsegueixen aquestes mares, no per el que jo he fet, sinó per veure que una mare aconsegueix algo que ella volia i que la fa feliç, per mi això ja és el tot. I d'altra banda, doncs, veure una mare que no aconsegueix doncs, una cosa tan íntima, tan bonica, tan esperada com això, doncs clar, és trist. Però bé, puc dir que les experiències boniques doncs, són majoritàries, no? I, bueno, i tant de bo sigui sempre així, no?
Anna, teniu algun tipus de vinculació amb el CAP o l'hospital?
Doncs sí, tenim una vinculació molt bona amb el CAP de Sant Celoni i amb el CAP de Palau. Molt bona, tant a nivell de llevadors, em coneixen i jo em faig conèixer a vegades en els grups prepart, també amb el grup prepart de la Maria Barlet, que fa els seus cursos a l'escola Bressol els divendres, doncs també tenim molt bona relació, de manera que les noies que van a aquests cursos prepart m'acostumen a conèixer perquè jo una de les jornades em presento i així ja em coneixen. I llavors hi ha molt bona relació amb les infermeres de pediatria, tant del que deia, del CAP de Sant Celoni com el de Palau. Fem un seguiment molt personal de les mares. Des de la infermeria em coneixen, tenen el meu telèfon i jo conec tot els procediments que elles fan, de manera que quan el CAP detecten una mare que té un problema amb la lactància, em truquen i em diuen doncs mira Anna, doncs hi ha aquesta mare que te l'enviem el dimecres, o no em truquen i li diuen a la mare, informa a la mare que hi ha el grup Lleteta i que vingui per veure si entre elles i jo aconseguim que aquesta lactància doncs sigui exitosa. Ara també hi ha un taller de lactància que fa la Diana al CAP de Sant Celoni. I bé, totes aquestes iniciatives i ganes de que en definitiva la lactància d'aquella mare i filla o i fill vagi bé, doncs, bueno, és l'objectiu entre uns i l'altres, doncs, ajudar aquella lactància, doncs, que vagi bé. I la veritat és que les mares que han tingut aquest seguiment entre jo i el CAP els hi donen molta seguretat. Veure l'harmonia de tots els serveis que a ella li arriben, no? que hi ha aquesta harmonia, és a dir, que hi ha un vincle o hi ha una relació i hi ha un bon enteniment entre les parts. És molt bo i ajuda molt a que la lactància doncs, vagi a bon port.
A part dels dimecres a la tarda, el teu telèfon no para.
Sí. Bé, clar, és que el meu tríptic fins i tot el dona a l'Hospital de Granollers. Per les mares que són del Baix Montseny, que van a parir a Granollers, doncs surt en un paper informatiu que els hi donen ja el meu telèfon d'assessorament de lactància, no? Llavors, el meu telèfon, sí, el tinc com a servei a qualsevol hora. Llavors em truquen, llavors si cal només amb l'assessorament via telèfon, doncs queda resolt el tema, ho deixem així, i llavors a vegades doncs, aquesta mare torna a venir algun dimecres, mira, jo sóc la que et vaig trucar, o a vegades doncs, el problema és una mica especial, sobretot si és dels primers dies, si el nen té una setmana, doncs jo ofereixo, mira, si vols vinc a casa teva, o si vols vens a casa i acabem de mirar, d'arreglar el que et passa, no? I sí, vaig a casa de les mares o elles, mira, ara justament havíem de sortir, si vols vinc a casa. Llavors ens venen a casa i més que res per no fer esperar fins al dimecres quan hi ha un problema que la mare ja o angoixa, o té molta angoixa o ja té un dolor que no pot aguantar. Llavors no la faig esperar fins al dimecres i mirem de trobar-nos abans doncs a casa seva o a casa meva.
Quins són els problemes més freqüents que tenen les mares?
Bueno, és molt variat, però els problemes són molts cops de dolor de que quan s'agafa el nen fa molt mal i llavors això provoca doncs una escribella és una ferida i arriba a vegades una mare amb dolor, no només de posició, sinó que ja hi ha una ferida oberta. Llavors això s'ha de corregir la posició, s'ha de mirar que el nen obri bé la boca i agafar-se bé. Bueno, són tot de tècniques que a vegades es resolen en el mateix dia o a vegades doncs, necessites un parell o tres de sessions, bueno, sessions o que vingui, no? Sí, per acabar de solucionar això, no? Llavors altres vegades venen perquè el nen plora molt. Plora molt, em sembla que es queda amb gana, em sembla que, bueno, allò que dèiem dels falsos mitos, no? Em sembla que no tinc prou llet o que es queda amb gana. Llavors és explicar, és més, en aquest cas és més informació que no pas solucionar res, perquè molts cops doncs, no hi ha res a solucionar. És informar de per què pot plorar un nen. Motius, doncs això que dèiem, de desconsol, de son, de moltes coses, que hi ha molta gent a l'habitació, que han vingut moltes visites, moltes coses. Llavors, el plor és un motiu moltes vegades d'assistència al grup. Llavors en parlem, això va molt bé a vegades amb altres mares que diuen, doncs mira, a mi em passava això, plorava molt i vaig fer això, o mira, llavors ens calmàvem fent-ho altre, o doncs mira, va molt bé doncs posar pell en pell, doncs espullar de cintura en amunt la mare i el nen despullat, això relaxa molt el nen. Bé, són diferents també tècniques i solucions per solucionar el tema plor. Després també hi ha el tema dormir, no? És que se'm desperta molt a la nit, és que, esclar, el meu home ha d'anar a treballar i ens despertem molt. Bueno, llavors aquí també entra tot el tema d'informació del procés evolutiu del son, que això ja és un altre tema, però bueno, hi ha una part que està relacionada amb la lactància. I llavors nosaltres doncs, parlem del tema lactància i son, no només son, sinó el que està relacionat amb lactància. Llavors, també hi ha altres mares que venen per la qüestió que sigui, doncs, a l'hospital quan va néixer el nadó, doncs allà a la planta els hi van recomanar que es posessin mugronera, que és com una tetina que es posa al pit, per dir-ho així, de manera simple. Quan el mugró és molt pla, doncs a vegades es recomana això. I això és un flac favor perquè les mares després doncs, veuen els desavantatges d'anar amb això i venen al grup perquè les ajudi a retirar aquesta tetina, aquesta mugronera, perquè volen aconseguir una lactància doncs, directa, sense aquesta mugronera. I això també doncs, faig un seguiment i tampoc no és una solució d'un dia per l'altre, però bueno, mira, també hem aconseguit algunes vegades doncs, eliminar mugroneres. I llavors també, una de les, potser dels motius, és un cúmul de circumstàncies que fan que la mare tingui una angoixa. Doncs que m'han dit algunes coses, que el nen plora, que el mes que ve haig d'anar a treballar. És tot un seguit de circumstàncies que fan que la mare estigui angoixada. Llavors, a vegades, només parlant i posant les coses al seu lloc, no només parlant i que ella s'esbravi, no, posant les coses al seu lloc, de veure, per on has de tirar, doncs això, allò, a veure, quan et diguin això, doncs no, això no és veritat, allò dels falsos mites, no és veritat, això has de demanar que no t'ho diguin, perquè el que dèiem, això enfonsa emocionalment una mare. Tema feina, doncs a veure, com ho podem arreglar, doncs a veure, com ho faràs, és que jo no vull deixar donar el pit, doncs no, és que no cal que ho facis. I llavors, moltes vegades és un cúmul de circumstàncies que fan que la mare es trobi amb, doncs, amb una angoixa i potser és de les consultes que surten més satisfetes perquè, esclar, és posar les coses al seu lloc, no? I llavors, parlant-ne durant una hora amb aquesta mare, doncs va molt bé i sempre, clar, les mares del voltant sempre ajuden, no? Perquè no és allò de que, mira, a mi em va passar el mateix, no et preocupis, no, però veu l'evolució, el que li passarà més endavant si el seu nen té 2 mesos i veu que els de 4 com van, dius, ah, bueno, mira, anirà per aquí o per allà. I és un dels motius, moltes vegades. Llavors, un altre dels motius, que no és un problema, però que venen també a consultar, és això, la tornada al treball. Doncs han fet una lactància durant 5 mesos, 6 mesos, 4 mesos, els que siguin, i diuen, ostres, haig de començar a treballar, però vull continuar amb la lactància. Com ho haig de fer? Doncs, bueno, doncs fem un plan, no? Doncs a veure, a quina hora comences, a quina hora acabes, quantes hores fora de casa, quants mesos té el nen, ja comença amb sòlids. Bueno, fem com un plan perquè estructurat, perquè vegi quines són la manera de fer perquè ella pugui treballar i continuar donant el pit. Llavors, també, bueno, com he dit abans, que també, si s'escau, una mare vol deixar-ho, que ja no, doncs ja no li ve de gust continuar amb la lactància, doncs també l'ajudo, fem unes pautes, diem, doncs mira, comença per aquí, ves fent això, i l'ajudo perquè el desallatament sigui el menys traumàtic possible. Llavors, també el que fem a Lleteta és fer préstec de llibres. Jo tinc bibliografia de lactància amb informació contrastada i verídica de referents de la lactància a nivell nacional, i llavors, doncs, les mares que necessiten informació, doncs jo els hi recomano, agafa't aquest llibre, llegeix-te això, llegeix-te allò, sobre del son també en tinc, llavors també tenim contes relacionats amb la lactància, són molt macos, tinc un llibre de poemes, i llavors això, mira, de vegades, doncs, encara que siguin mares que tenen molta informació, els hi ve de gust, doncs, agafar un conte d'aquests que són molt macos i molt ben il·lustrats. Llavors, altres coses que fem préstec és de tirallets, que hi ha mares, doncs, que per qüestions econòmiques no poden comprar-se un tirallets i a vegades és per poc temps, doncs jo en tinc i bueno, faig préstec, és a dir, que el tenen durant un temps elles utilitzant-lo i quan acaben, doncs me'l tornen. Precisament aquests tirallets tots són de mares que se'l van comprar en el seu dia, l'han utilitzat i quan han acabat d'utilitzar-lo, doncs m'ho han dit, mira, Anna, ja no el faig servir, queda-te'l pel grup. I així, una i una altra i una altra, doncs em sembla que en tinc 7 o 8. I per això ha sigut ben bé la sessió de les mares que han passat pel grup i que han volgut que el seu, doncs, pugui servir per altres.
Moltes gràcies, Anna. I vosaltres ja ho sabeu, si teniu qualsevol dubte o problema o simplement teniu ganes de canviar opinions, podeu passar-vos per Lleteta a l'Escola Bressol al Blauet, dimecres de 5 a 7 de la tarda.